tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres encetem l'últim programa de la temporada del radiobalaguer.cat. Saludem, com sempre, el Jordi. Què tal, Jordi? Tot a punt?
Tot a punt. Començarem vacances, sembla.
Sí, ens anem de vacances. De totes maneres, també hem de dir a l'audiència de que, tot i que nosaltres marxem de vacances, hem preparat, com fem habitualment els estius, un recull de les coses més destacades que han passat al llarg de l'any.
Sí, i per tant, ens podreu seguir escoltant a la mateixa hora o a través de, descarregar del podcast.
Amb un recull, Jordi, perquè de fet l'any ha donat molt de sí, sobretot intentarem parlar d'intel·ligència artificial, però també altres coses, perquè ha passat més coses al llarg de l'any.
Sí, sí, i tant.
Doncs a banda d'això, també us hem de recordar, com dèiem, avui és l'últim programa, tot i això també al final estigueu pendents del concurs, perquè encara tenim el concurs en marxa.
I sí, encara queda pocs dies.
Queda pocs dies i encara teniu l'oportunitat d'emportar-vos un fantàstic premi. Entrem a matèria, vinga, va. It wasn't easy from the start. Bé, doncs, entrem en matèria, com diem. Avui la música, per cert, la posa Stefan Botzin. Amb ell comencem parlant de ChatGPT, intel·ligència artificial i companyia, tot i que en aquest cas no va contra ChatGPT la notícia, ni contra els seus desenvolupadors, sinó que va contra gent que l'ha fet anar.
Sí, bàsicament a ningú se li escapa, no?, que el ChatGPT és una intel·ligència artificial, però és una eina molt útil i, sobretot, molt útil moltes vegades per generar contingut. Pues bé, sembla ser que alguns abogats l'han fet servir excessivament per redactar documents legals i alguns documents legals falsos, i per aquest motiu han estat multats.
Doncs sí, una mica com fan els escolars, que tots saben el que és el ChatGPT i que l'aprofiten per redactar treballs, per redactar de tot. Doncs aquests advocats han tirat pel mateix camí, han redactat els seus treballs.
Sí, bàsicament és un dels perills que té la intel·ligència artificial, ja que si que bé molts usuaris creuen que ChatGPT té la veritat absoluta, no la té. I moltes vegades, amb la informació que té, ell s'inventa. És a dir, pot explicar una cosa, però realment és inventada. Per tant, això només ens alerta que hem d'estar pendents i anar amb cuidado a utilitzar aquestes eines que no sempre tenen la veritat absoluta.
De fet, està bé que la fem anar com a una mica d'informació, però a l'hora de la veritat potser la versió final l'hauríem de valorar nosaltres, eh?
Sí, hem de valorar, hem de saber realment si el que està contrastat, no?, com diria un periodista.
Correcte, aquesta és la paraula. Doncs aquestos no, aquestos han tirat pel dret i han dit, vinga, va, no, nosaltres amb això, guaita, a cobrar i la feina la fa un altre.
Pues no.
De moment, a pagar.
Sí, sí, a pagar una quantiosa multa.
De totes maneres, bueno, quantiosa, són 5.000 dòlars. Suposo que és un avís a navegants. Tampoc és una multa desorbitada, però, bueno, tampoc sabem el cas que era. A la millor era un cas d'aquestos que s'hi guanyen quatre perres i després, mira, de moment 5.000 dòlars ja és una sacudida.
Sí, sembla ser que és un moviment semblant a la pàgina web Stack Overflow, no?, que va fer un moviment semblant, on va prohibir l'ús del ChatGPT per donar resposta a totes les seves consultes i solucions que dona de programació, sobretot. Bàsicament per això, perquè alguns cops ChatGPT, quan no disposa d'una informació, utilitza la seva intel·ligència per inventar-ho.
Més coses que us volem explicar avui. Intel ha anunciat que separa el negoci de fabricació de semiconductors. Era una notícia que ja s'entreveia, però ara ja tenim la definitiva, i és que Intel vol apostar molt fort per aquest sector i ho decideix dividint les seues branques en dos sectors diferents.
En dos parts. Sí, bàsicament podem dir que Intel se separa en dos parts. Intel és el principal fabricant de xips per a ordenadors. Recordem que fa moltíssims anys que des de l'arquitectura x86 tots els ordenadors personals venen equipats amb processadors Intel. Bé, la majoria, alguns recordem que també porten AMD. Tot i això, l'arquitectura és d'Intel. Sembla ser que Intel vol entrar al competitiu mercat de fabricar semiconductors, per això s'ha separat en dos i ha creat una empresa només per a fabricar semiconductors per a altres empreses.
De fet, ells ens anuncien que van a l'ample, tant a l'ample com per a convertir-se directament de facto en el segon fabricant del món, eh?
Sí, ja amb el volum que té Intel actualment de fabricar xips, és a dir, ja no només fabricant els seus propis, ja es converteix en el segon fabricant del món de xips.
Mhm. Doncs veurem fins on arriba la jugada i si aconsegueix plantar cara al rival i aconseguir ser el primer fabricant del món.
Sí, recordem que el primer fabricant del món és la companyia xinesa TSMC i fabrica alguns xips tan famosos com els mateixos xips d'Apple, per posar-vos un exemple.
Mm-hmm. Doncs veurem, ara Intel farà oferta a tota la competència de dir, escolta, t'ho fabrico jo també.
Sí, sí, i evidentment ni fàbriques, ni experiència, ni saber fabricar semiconductors no li falten.
Mm-hmm. Més coses que us volem explicar. Qualcomm ha anunciat alguns llançaments justament ara abans a les portes de l'estiu. La primera que ens ha anunciat és els Snapdragon 4 Generació 2.
Sí, els que esteu una mica a l'alçada de la nomenclatura de Qualcomm, el Snapdragon 4 Generació 2 ja us sonarà com no és un top gamma, és un processador de xip de gamma d'entrada per a smartphones i altres dispositius. Per tant, diguem que és una nova generació, una actualització, però que no anirà als millors mòbils, sinó als d'entrada, els més econòmics.
Mm-hmm. De totes maneres, hi ha d'haver mercat per a tot, eh? Jordi, hi ha gent que està disposada a pagar 1.000 i pico euros per un mòbil i hi ha gent que no està disposada a pagar. I també per a aquesta gent s'ha de produir productes. I en aquest cas, l'Snapdragon 4 Generació 2 ens ve a portar doncs, coses que demanaríem amb un mòbil avui en dia, ja com per exemple que compleixi tots els estàndards 5G, i aquest ja ho porta incorporat, entre altres canvis. Eh?
Sí, tot i no ser el processador de Qualcomm més potent que trobarem, sí que porta ja 5G i s'ha actualitzat amb bastantes millores, per dir-ho així.
Uh-huh. Entre elles, per exemple, ha baixat el procés de fabricació als 4 nanòmetres. Això el fa que sigui molt més eficient i gasti menys. Eh?
Sí, fins i tot la mateixa Qualcomm assegura que és un 10% més ràpid que la generació anterior.
Mhm. Uh-huh. A banda d'això, també li han posat compatibilitat amb el Quick Charge 4 Plus. Bueno, coses que demanem avui en dia amb un mòbil. Eh?
Pantalles Full HD a 120 Hz. Per uh-huh. tant, bueno, els mòbils que vagin equipats amb aquest nou processador també poden ser més que decents.
Doncs ja ho sabeu, un nou processador i benvingut sigui, benvinguda sigui la seva arribada, perquè això significa que els mòbils més econòmics també rendiran més. I Qualcomm també ens ha anunciat noves solucions de connectivitat per satèl·lit. En aquest cas van adreçades a l'internet de les coses. Ja veieu que ens ha presentat dos coses, dos nous productes. És el Qualcomm 212S i el Qualcomm 9205S. Són dos coses diferents per a funcionar diferent, però veureu que bueno, és una gran aposta justament perquè el futur ens diu que tot haurà d'anar connectat.
Sí, bàsicament tot ha d'anar connectat, això ens diu l'IoT o l'Internet de les coses, i el que va posar de moda Apple, perquè evidentment no s'ho van inventar que existia, però sí que ho va posar de moda, i és que el seu darrer iPhone disposa de connectivitat per satèl·lit. Allí on no arriben les xarxes 5G o 4G, doncs podem arribar amb connexió per satèl·lit. Bàsicament un sistema que ja existia des de fa molts anys, però evidentment només anar equiparats amb terminals molt arcaics i molt grossos. I ara ja ho poden portar alguns dispositius molt més lleugers.
Als anys 90, Jordi, sembla que el satèl·lit havia de ser el futur, s'ho havia de menjar tot, eh? Però després va anar caient en l'oblit per a tots tipus de serveis, excepte el GPS o l'ONAS o el Galileo, no? Però ara sembla que el satèl·lit torna, ara la gent torna a agafar-li estima al satèl·lit i les coses han d'anar connectades.
Sí, bàsicament ens dona unes solucions, no? Ens pot donar unes connectivitats, sobretot allí on no arriba el 4G o el 5G. Uh-huh. I això és el que està aprofitant Apple amb els seus sistemes i ara també vol aprofitar Qualcomm amb les seves solucions per a connectivitat per satèl·lit d'IoT.
Veiem dues coses. Una és el Qualcomm, com dèiem, 212S, que aquest és el mòdem de mínim i baix consum, eh?
Sí, aquest, exacte.
Ens han presentat un dispositiu que aniria a qualsevol aparell i que del que fa bandera és del baix consum que té, un baix consum espectacular.
Sí, i permet a dispositius IoT estacionaris connectar-se a xarxes per satèl·lit amb una millor connectivitat, lluny de zones poblades, on, per exemple, no tenim ni 4G ni 5G.
I, de fet, diu que gasta tan poc que es pot alimentar fins i tot amb alimentació solar, eh? Sí. O sigui que amb una mini plaqueta solar ja s'alimenta. enfocat purament, Jordi, el que diem, a dispositius que hagin d'anar en llocs on no hi hagi ni cobertura.
Sí, sí, sí. Mm.
L'altra versió que ens presenten és el Qualcomm 9205S. Aquest és una altra cosa, ja?
Sí, és un mòdem dissenyat per a dispositius IoT en moviment que es poden connectar per a xarxes per satèl·lit i celular i comptar amb una cobertura pràcticament perfecta. És a dir, combina doncs, el millor del 4 i 5G amb connexió per satèl·lit. Evidentment, una aplicació útil o evident que se li diu és un cotxe autònom. Mm.
Per exemple, aquest aniria encarat aquí. Eh? Ja veiem que tot ha d'anar connectat i tots els principals fabricants s'escarrassen en oferir-nos productes que per això serveixin. També us volem parlar d'un pacte, el pacte que ha arribat Qualcomm justament amb Sony. Han arribat a un acord i ho faran per integrar Snapdragon a totes les properes generacions de smartphones.
Sí, els smartphones Sony, anys enrere més populars que actualment, però tot i això continuen fabricant mòbils i sembla ser que les pròximes generacions de Sony, a part de comptar sempre amb molt bones càmeres, com han contat, doncs vindran també amb molts bons processadors, com són els Qualcomm.
Doncs, de fet, ja hi havia alguns terminals que portaven processadors Qualcomm, però hi havia d'altres que no. Ara sembla que el pacte va per a tota la gamma i no només per al Japó, sinó a nivell internacional. O sigui, sembla que en el futur qualsevol mòbil Sony que comprem pues, portarà processador Qualcomm.
Sí, i fins i tot veurem el més potent de tots, que és l'Snapdragon 8 Generació 2, equiparat amb algun terminal nou de Sony.
Doncs aquesta és la notícia. Sembla que Sony aposta per Qualcomm. També us volem parlar d'una nova actualització que ha arribat a les ulleres Meta Quest 2 i les Quest Pro. Bueno, suposo que han deixat passar una mica el rebombori creat per les ulleres de realitat augmentada d'Apple i elles ara ens presenten una actualització per a aquestes ulleres de realitat virtual.
Sí, bàsicament, les ulleres de realitat virtual més famoses de l'actualitat, que són de la companyia Meta o de Facebook, que són les Meta Quest 2 i la seva variant, que són les Quest Pro, doncs han rebut una nova actualització del firmware del sistema operatiu. Millora el seu rendiment mitjançant l'augment de les freqüències de la CPU i la GPU.
És curiós, Jordi, traus un producte al mercat i al cap d'un temps t'adones de que li pots millorar el rendiment. I no només una miqueta, perquè la millora és bastant espectacular.
Sí, ha sigut de fins al 26%, i bàsicament no toquem el hardware, és a dir, simplement el sistema operatiu que porten les ulleres pues, overcloqueja una mica la velocitat de la GPU i CPU.
Home, una mica, un 26%, déu-n'hi-do,
Sí, déu-n'hi-do.
Això vol dir que el producte ho podia fer originalment, però no ho havíem implementat per alguna cosa. Bueno, és una mica el pas al contrari del que fa la gent d'iPhone, no? Que diu que amb els anys van retallant...
Van reduint. Canvies el mòbil.
Aquí no, aquí sembla que amb els anys, vull dir, qui va comprar unes ulleres d'aquestes ara s'emporta una bona sorpresa i és que tot va més fluid, més ràpid. De fet, ens parlen de fins a un 19% amb GPU i el rendiment total un 26%. No està gens malament.
Sí, per tant, si teniu unes ulleres d'aquestes de realitat virtual, doncs, bueno, serà interessant que fiqueu l'últim firmware.
També volem parlar de Google, perquè quan hi havia certs rumors que dien que si els Chromebooks, que si no acaben de funcionar, que si qui sap, que potser només es fan ensenyament, venen i ens diuen que preparen una nova gamma de Chromebooks i, a més, amb un nou nom perquè entenguem que seran Chromebooks Premium.
Sí, de gamma alta. Bàsicament són els que Google anomenarà Chromebook X. Bàsicament són nous portàtils que venen equipats amb el sistema operatiu de Google, que és el Chromium, que bàsicament ens permet, sobretot, pues, utilitzar les eines de Google, pues, tot el que és les aplicacions de Gmail, de documents de Google, etc.
Mm-hmm. Tot el que, diguéssim, el que guardem al Drive i treballar amb tot allò, amb, sí, amb els seus ulls de càlcul, les seues presentacions...
Sobretot, per tant, veiem que són portàtils destinats a serveis al núvol.
Mm-hmm. Doncs ara es veu que Google, amb el temps, havia presentat també dispositius que tenien el distintiu Plus i Premium, però la gent no acaba de veure clar això. Ara el que fan és partir-ho en dos games. Tindrem els Chromebooks i els Chromebook X. I els X vindran vitaminats.
Sí, comptaran amb millor maquinari, com a processadors AMD basats en Zen 2 Plus i Zen 3 i també Intel de 12a generació. Molts us preguntareu per què necessitem tanta potència en un Chromebook, no? Si només és per utilitzar les aplicacions d'ofimàtica de Google. Pues bé, moltes vegades també cada dia més podem jugar amb videojocs, per exemple, al navegador. Pues, en aquest cas els podem aprofitar.
Mm-hmm. També veiem que ficaran funcions especials per les videotrucades, coses que podíem fer amb un Chromebook, però, per exemple, amb una videotrucada no podíem això de canviar fons de pantalla i coses tan que s'han de fer al moment i que requereixen cert esforç de màquina perquè l'ordinador no donava.
Mm-hmm.
Doncs amb aquestos sí que donaran.
Sí, sí.
Simplement ho hem de tindre present de cara al futur, quan anem a comprar Chromebooks, hi haurà els Chromebooks i els Chromebook X, que són els d'alta gamma. També us volem parlar d'un altre dispositiu, uns dispositius que van arribar fa una colla d'anys i diversos fabricants han apostat per aquest format. Són els mini-PCs i ara qui ens ha presentat nous models és Gigabyte.
Sí, Gigabyte ha anunciat els seus nous mini-PC de forma compacte que s'anomenen Bricks. Venen acompanyats de processadors AMD Ryzen, la gamma 7031.
En aquest cas veiem que han apostat per AMD, com a processadors.
Sí, sí, la nova gamma és Zen 3, que ens ofereix un rendiment espectacular, també equipats amb la GPU Vega.
Jordi, per a que algú ara que no està ubicat del tot sàpiga de què parlem, mini-PC són aquells ordinadors que semblen com una caixeta, com un quart de caixa de sabates que molta gent a vegades acaba acoblant a darrere de la pantalla.
Exacte, són mini-PCs que ens estalvien, doncs, bàsicament, passar moltes vegades cables o caixes d'ordinadors grosses, i és, bueno, els mini-PCs, també coneguts com a Intel NUC, que també té la seva variant, doncs, bueno, són molt utilitzats i molt recomanables per a utilitzar-los com a ordinadors de sobretaula.
A banda que porten ventilació passiva, la majoria d'ells.
Sí, no fan gens de soroll. Vindria a ser, no?, com els ordinadors també d'Apple, no?, que són també així una caixeta petita.
Hi ha gent fins i tot que els fa anar per posar-los a la vora de la tele, com a media center, per no tindre les limitacions d'un media center més econòmic, doncs per què no, tot un ordinador amb potències, com veiem, per exemple, amb aquests bricks de Gigabyte que arriben a processadors AMD Ryzen 3, o sigui que no ens faltarà de res aquí.
Sí, comencem pels més bàsics, que són els AMD Ryzen 3, fins a arribar als AMD Ryzen 7, que seran els més potents i que ens oferiran fins a 8 nuclis i 16 fils d'execució.
Jordi, això significa que amb aquest ordinador podrem treballar directament, eh?
Treballar, jugar i oci. Pel·lícules 4K, etc.
Doncs abans hem de dir que Gigabyte als seus miniordinadors incorporava Intels. Els últims que havia tret eren amb Intel de desena generació i ara amb aquest salt cap a AMD ens parlen de fins a un 140% més de rendiment. Jordi, veiem que és una nova companyia, a més que ofereix únicament aquesta opció, o sigui que estem parlant de que és una companyia com Gigabyte salta d'Intel cap a AMD.
Sí, sí, sí.
Bueno, allò que diem de les quotes de mercat, de moment Intel era la reina, però AMD li va menjant cada cop més apartat.
Sí, sí, evidentment oferir solucions igual de bones i fins i tot moltes vegades més econòmiques.
Jordi, a grans trets, què és el que trobarem amb un ordinador d'aquests? Tot el que puguem necessitar amb connectivitat i amb tot, eh?
Sí, porta ports M2, PCI Express 3.0, que bàsicament són utilitzats per enxufar discos d'estat sòlid, també memòria RAM, té dos slots SODIMM, i bàsicament també, bueno, equipar-los amb 16, 32 GB de RAM i tot tipus de connexió, DisplayPort, USB 3.1, del tipus A, també del tipus C, etc.
Doncs ja veiem que no ens hi faltarà de res. Si esteu pensant en comprar un ordinador, per què no un d'aquestos? I també si esteu pensant en comprar un ordinador, per què no pensar també en una AMD? Perquè veiem que les grans també estan apostant per AMD i sembla que el regnat d'Intel ja no és el que era.
Sí, sí.
Anem a parlar de Samsung. Per què? Perquè arriba una novetat, de fet és una aplicació que ens oferirà moltes millores, sobretot de cara a les nostres fotografies, tot i que ja us hem de dir que aquesta aplicació va limitada, com que és de Samsung, a instal·lar-se només en dispositius Samsung.
Sí, és una nova aplicació que s'anomena App Galaxy Enhance. Bàsicament és una aplicació que utilitza intel·ligència artificial i és un senzill editor de fotos que realitza accions concretes per millorar les fotografies que tirem.
Doncs el primer que trobarem, com a totes aquestes aplicacions, és el botó màgic, que el botó màgic és el que ens ha de millorar la foto. I com ho fa? Pues amb intel·ligència artificial.
Sí, aquesta funció aprofita l'aprenentatge profund d'IA per obtenir una imatge de més qualitat, reduir el soroll, enfocant més els detalls i afegir lluminositat i color.
També veiem que té disponible l'eina HDR, analitza les fotos i ens pot fer aquest contrast de llum si en algun lloc està ja massa foscor, però sense arribar a cremar les parts que ja estaven molt il·luminades. O sigui que fa totes aquestes coses i fins i tot s'atreveix a ampliar les fotos.
Sí, a més, també l'aplicació permet ampliar, com diu l'Oriol, les imatges fins a 4 vegades sense intentar perdre qualitat. Un dels defectes, per exemple, que no hem pogut fer mai és això, ampliar les fotos, o perquè quan les ampliàvem sempre veiem que es veien pixelades.
Doncs una aplicació, com dèiem, que arriba, a més és gratuïta, s'anomena Galaxy Enhance X, i és una aplicació que arriba molt vitaminada, però només per als dispositius Samsung Galaxy. Aquesta és la pega que tenim, però de totes maneres, si teniu qualsevol mòbil, tauleta, el que sigui un Samsung Galaxy, per què no provar aquesta aplicació per a les nostres fotos, que diu que, bueno, que és fantàstica. també volem parlar d'un navegador avui. Parlarem del navegador de DuckDuckGo. Recordem que DuckDuckGo es va fer certament popular en el seu moment pel seu cercador a internet, però ara va més enllà, tret navegador i tot, i en aquest cas el navegador arriba a Windows.
Sí, us parlem del que era un cercador d'internet i ara us parlem d'un navegador d'internet que s'anomena DuckDuckGo, d'aquesta companyia. Ha llançat un navegador web que potencia també, sobretot, l'aspecte clau de la privadesa dels seus usuaris. Recordem a tots els oients que si esteu utilitzant cercadors com Google o navegadors com Google, van molt bé, són perfectes, però utilitzen tota la informació que vosaltres feu servir per al seu propi benefici, per obtindre beneficis econòmics amb publicitat.
De fet, DuckDuckGo, que és conegut de fa anys pel seu cercador, justament potser les cerques no eren tan depurades com les que podríem trobar si cercàvem al Google, però teníem sempre aquesta seguretat de que no estàvem fent anar la nostra informació ni els nostres sols d'aquí cap allà ni el que cercàvem per a recabar informació de l'usuari.
Sí. Fins ara el navegador DuckDuckGo està disponible només per a Mac OS X, Android i iOS. I ara el tindrem també disponible amb Windows.
Què guanyarem amb això? Doncs tenim totes les funcions que pugui tindre qualsevol navegador, fins i tot el bloqueig d'anuncis, però també té el bloqueig de cookies, anti-tracking, una gestió de contrasenyes molt assegurada. Jordi, més seguretat per l'usuari, diguéssim.
Sí, per tant, si busqueu un navegador i també cercador amb molta privacitat, que no rastrejarà i utilitzarà totes les vostres dades que feu anar, doncs us recomanem aquest, el DuckDuckGo.
A més, veiem que ja estan implementant un assistent d'intel·ligència artificial, eh? També, o sigui, sí, que aquí qualsevol ja tindrà intel·ligència artificial.
Té
de tot. Anem a parlar de Telegram, perquè incorporarà una novetat. Sí, una novetat, i algú dirà, serà algo molt nou, trencador, perquè sempre que parlem de Telegram és el primer a tindre-ho tot. Doncs no, en aquest cas Telegram copia una cosa que no acostuma a estar tampoc als sistemes de missatgeria, sinó que és de xarxes socials. El que incorporarà Telegram seran stories.
Sí, les stories, aquests petits vídeos o fotografies que generalment ens donen un període de visibilitat que no supera les 24 hores, pues, bueno, ja les utilitzem molt, no?, amb xarxes sobretot com l'Instagram i el TikTok o altres.
De fet, el YouTube a tot arreu ja crec que hi ha stories, Jordi. Ja, sí, ja tothom ha de tindre vídeos curts, tot i que el YouTube van dir que se les carregaven, que deixa que, sí, que no era la seva aposta.
Sí, pues, bueno, sembla ser que Telegram fa el moviment contrari. Ara també les afegirà al seu sistema de missatgeria.
Doncs, Jordi, com hem dit des de fa temps, anem veient que sistemes com WhatsApp, com Telegram, que al principi eren els substituts, els simples substituts del SMS, però vitaminats, quasi bé cada cop són més xarxes socials.
Sí, sí, sí.
Doncs això, aquesta és la notícia. Segons el creador de Telegram, el que tindrem és aquesta funció, una funció que sol·licitaven molts usuaris, i és que ara també, en els nostres sistemes de missatgeria, després de que la gent hagi triomfat coses com, per exemple, els perfils de WhatsApp, poder-hi penjar una mica d'informació, doncs ara també tindrem stories al Telegram. A veure quant tarda WhatsApp també incorporar-los.
Sí, sembla ser que la companyia intentarà diferenciar-se de la resta de la competència, permetent una major personalització d'aquestes stories.
Doncs veurem què tal són aquestes stories. De fet, ja ens expliquen que combinaran fotografies i vídeos amb stickers, textos, enllaços, una mica el que podem trobar a la gran majoria de xarxes. I, a més, hi haurà suport per a l'ús de doble càmera. O sigui, podrem fer amb la càmera frontal i la del darrere alhora. Suposem que aquesta cosa agradarà a molta gent per allò de estic aquí i mira també el que estic veient. I a part també la personalització que podrem triar quan volem que durin, entre 6 hores i 48 hores.
Sí, sí.
Anem a parlar també de YouTube, perquè YouTube fa un canvi a la seva normativa, un canvi que afecta sobretot a la gent que a vegades crea comptes fent-se passar per qui no són. O sigui, hi ha gent que, per exemple, imagineu vosaltres, podeu crear un canal i us podeu fer veure que sou el Justin Bieber, per dir alguna cosa.
O Elon Musk.
O Elon Musk, directament, que ja ha passat, això també.
Sí, sí.
Doncs les noves normes obligaran aquests canals a dir si no són el compte oficial, si són comptes de fans.
Exacte. Si vosaltres intenteu crear un compte a YouTube i no sou realment la persona que dieu que sé, us ficarà com a compte de fan.
Doncs és una mica un moviment similar al que va fer Elon Musk en Twitter, que diem, no? Va agafar el famós check, aquell check que et valida i et diu si ets l'original o no. Sí. El problema és aquest, que a vegades hi ha contes de fans que semblen, estan tan treballats que semblen poden portar la confusió i a pensar que són el de la persona original.
De la persona original, és cert. Bueno, diguem que és un moviment que en principi sembla que ens beneficia els usuaris.
Doncs ja ho sabeu, la història és aquesta. A partir d'ara, al YouTube també tindrem comptes verificats, entre cometes, i quan estem en un compte que no ho serà, ho marcarà, que és un compte de fans i no és el compte original de l'artista, del personatge o de qui sigui que ens pensem que estem visitant. I també, com que nosaltres marxem de vacances, ja ho hem dit, avui és l'últim dia, també us volem recordar que arriben els Amazon Prime Day amb tot el que porten de bo i amb tot el que porten de dolent.
Sí, com cada any, Amazon prepara les seves ofertes exclusives que anomena Prime Days. Un parell de dies en què podrem trobar milers de productes rebaixats de preus. Hi ha molta gent que espera aquests dies, eh? Uh-huh. Aquests dies, tot i això, estigueu al cas, que a vegades també hi ha ofertes amagades. És a dir, ens diuen que baixen molt el preu i resulta que l'havien pujat i l'han baixat abans d'aquests dies. Per tant, estigueu al cas.
Ja ho han dit moltes vegades, Amazon és una botiga de botigues i tothom que està dintre s'hi pot sumar, però a vegades potser Amazon seria una mica més de fiar, però aquestes botigues de botigues a vegades tampoc aprofiten d'aquestes estratègies que estàs explicant, Jordi. Han anat pujant preus primer per després baixar-los.
Sí, per tant, us recomanem des d'aquí que no compreu res realment que no necessiteu o algun producte que fa temps que esteu seguint i realment el preu està rebaixat i us interessa.
Si no, hi ha eines com el Kipa o el Camel, que també podeu fer una mirada, no?, per saber
si... Sí, us diuen l'evolució dels preus d'un producte concret. Uh-huh.
Doncs, de totes maneres, que ho sapigueu. Els dies seran l'11 i el 12 de juliol. També heu de saber que per a participar d'aquestos Prime Days s'ha de ser subscriptor de Prime, eh? O sigui, sí. No, qualsevol noi pot participar.
Sí, sí.
I abans d'anar cap a l'apartat de videojocs, us volem explicar 4 o 5 cosetes en breu. La primera és que Android, a partir de la propera versió, ja avisarà als usuaris si porten un AirTag o un Samsung SmartTag desconegut enganxat tot el dia a sobre.
Sí, aquesta nova funcionalitat d'Android ens permetrà també veure l'accessori en un mapa i emetre un xiulet per localitzar-lo fàcilment.
La idea és aquesta, eh? Jordi, recordem que ja ho vam dir que de fet els mòbils d'iPhone ja ho fan, o sigui, si algú ens apega un AirTag que no és nostre i ens està seguint, l'està utilitzant per seguir-nos, si veu que fa molta estona que tenim un AirTag que ens segueix a tot arreu on anem i que no és nostre, ens avisa, algú t'està seguint amb un dispositiu d'aquestos. És una mica allò dels espies, eh?
Portes... abans un aparell de rastreig era una cosa molt complicada, ho pot tindre qualsevol.
Sí, sí, per 40 euros ho tens, això, eh? Doncs ara el problema era aquest, que si no teníem un iPhone, doncs no ho sabíem, perquè si nosaltres tenim un telèfon que va amb Android i algú ens apega un AirTag, que és, per exemple, o un Samsung SmartTag, que només funciona amb telèfon Samsung, amb un telèfon d'una altra marca, nosaltres no ho sabem que ens estan seguint. A partir de la futura o propera versió d'Android, sí que això passarà i ens avisarà de que, ni que siguin d'una altra companyia completament diferents, algú ens està seguint. Mm-hmm. Bueno, això ens aportarà una mica més de seguretat.
Sí.
També volem explicar que Google ha anunciat que facilitarà peces de recanvi i guies per reparar el plegable Pixel Fold a través d'iFixit. No és el primer moviment que fa Google en aquest sentit.
Sí, hi ha altres companyies, com la mateixa Samsung, Apple, entre altres, ara estan ficant de moda que tu et puguis reparar el mòbil. No és una tasca senzilla, és dificultosa, però almenys ens donen totes les guies i les eines perquè ho puguem fer. En aquest cas, a través de l'aplicació iFixit.
Doncs Google, de fet, ja va anunciar que tots els telèfons que fossin Pixel ho faria, i com no posi el Pixel ni que sigui un telèfon molt més complicat, perquè és un telèfon plegable.
Sí.
Pues ells diuen que si van dir que amb tots els píxels ho farien, pues aquest també, perquè també és píxel. Veurem si ha de ser complicat reparar un telèfon normal, imagina't reparar un telèfon plegable.
Sí, sí.
Caldrà veure tots aquests manuals i aquestes eines tan complexes. També volem parlar de TikTok perquè inclòs un filtre de sincronització familiar. Algú dirà, què és tot això tan complicat? Doncs és una manera de control parental. Ens serveix per limitar vídeos amb hashtags concrets per a tu i a seguint.
Sí, bàsicament ens permet una sincronització familiar permetent a pares i tutors vincular els seus comptes personals amb els menors, amb els fills menors.
Aquesta és la idea, és un control parental i d'aquesta manera podem tenir accés a la configuració de la privadesa. Però ara vam més enllà perquè aquesta nova eina de sincronització familiar el que fa és permetre limitar també hashtags o cerques.
Sí, sí. És una utilitat força interessant que ja ens permeten altres aplicacions de Google o altres. Mm-hmm.
Recordem que quasi bé la majoria de companyies, el Google té el seu Family Link, o sigui, moltes companyies estan oferint justament això perquè cada cop sembla que hi ha més aquesta ímpetut dels pares perquè els nens tinguin mòbil abans.
Sí.
Quan, de fet, per accedir a xarxes socials s'hauria de tindre 13 anys. Però així tot, 13 anys, encara hi pot haver qui vulgui vigilar i doncs aquestes funcionalitats permeten, fins que siguin majors d'edat, controlar el que estan fent. D'aquesta manera, per exemple, si nosaltres no volem que es pugui buscar certes paraules concretes a TikTok o seguir certes coses, ho podem limitar una mica des del nostre terminal, sense haver d'anar allò al nen dient i tota l'estona, porta el mòbil, que miraré a veure què fas. I ja que parlem de TikTok, una notícia que creiem que és bona, i és que ByteDance ha retirat la funcionalitat TikTok Now. I ara, si algú no sap què era això del TikTok Now, doncs haurem de tirar una mica enrere quan es va posar de moda allò de compartir el que estic fent en aquell moment, eh?
Sí, és un servei d'alertes a l'estil de BeReal per compartir una foto o vídeos diaris.
Doncs el que feia el TikTok Now és, en el moment en què menys t'esperes, tothom rep en aquell moment un missatge dient-li ara mateix has de compartir el que estiguis fent. I s'havia arribat al punt d'autèntiques aberracions. Hi havia gent que compartia fotos, doncs mira, sóc al bany. Doncs tampoc calia, no? Retiren aquest servei i suposo que amb el temps també ha caigut una mica en l'oblit. És d'aquestes modes passatgeres. Hi va haver un moment que sí que tothom ho feia, que tothom a la mateixa hora havia de compartir què és el que estava fent. Ara no, ja potser ha passat una mica de moda i retiren el servei, de passada s'apunten doncs un punt a favor de que mira, hem tret això que tampoc calia. I també lligat una mica amb el que parlem fa un moment de TikTok i d'aquests filtres, Facebook, Instagram i Messenger reben una actualització als controls per la gestió de temps i de la privadesa dels chats.
Sí, l'aplicació de missatgeria Messenger ha incorporat noves eines de control parental. Podrem veure qui s'escriu al menor i comprovar les històries publicades per un adolescent. A Instagram i Facebook, els usuaris adolescents trobaran una nova notificació per ajudar-los a gestionar el temps que passen a les xarxes.
Doncs veiem, per exemple, els avisarà si fa massa temps que estan a Facebook o, per exemple, si a la nit estan veient Reels i fa massa estona que veuen Reels en horari nocturn, doncs els avisarà i també avisarà als progenitors de dir, escolta, fa massa estona que mira, això potser hauria d'estar dormint, que demà ha d'anar al col·le, no? Que
sí, diuen. Sí.
Doncs ja veieu un grapat de novetats també que m'ha explicat en breu i que ens porten ja al moment d'entrar a la secció de videojocs. I comencem parlant de notícies en videojocs. La primera que ens expliques, Jordi, és l'arribada del Game Lab.
Sí, és una fira de videojocs que se celebra a Barcelona. Bueno, una fira, és un congrés on diguem que és l'epicentre de la dècada prodigiosa del sector dels videojocs a Catalunya.
Mm-hmm. De fet, diguéssim que amb aquesta dècada que diem s'ha consolidat com el hub del videojoc al sud d'Europa.
Sí, diguem que a Catalunya, més concretament Barcelona, diguem que és un actualment, i no és fals, és un dels centres del sud d'Europa on més realitzen videojocs i s'instal·len la majoria de companyies de desenvolupament i fabricació de videojocs del món.
Doncs sí, pel que ens expliquen, perquè us feu la idea, només així, per exemple, el 48% de treballadors que es dediquen a això de l'Estat estan aquí.
Estan aquí, és a dir, quasi el 50% dels desenvolupadors de videojocs estan a Barcelona.
Mm-hmm. Doncs alguna cosa deu tenir. I per això, si has de fer una fira, quin millor lloc per fer-la que Barcelona, on ni que sigui fira, sigui congrés, sigui el que sigui. Ja veiem que les fires potser cada cop estan menys en desús, però sí els congressos professionals.
Sí, els congressos professionals, com Game Lab, estan enfocats sobretot al B2B, és a dir, als negocis, a les empreses, i més que presentar estrenes per als consumidors, té per objectiu donar a conèixer les principals tendències del mercat, promoure la col·laboració entre professionals i generar oportunitats de negoci. Bàsicament, una fira sobretot per això, per al professional.
De fet, veiem que per primera vegada serà d'accés gratuït. Suposem que serà d'accés gratuït perquè tampoc esperen una munió de gent que vagi a veure videojocs,
estrenes de videojocs.
Perquè no hi ha estrenes de videojocs. Simplement és un lloc per parlar de noves tecnologies, de tendències, per a obrir sinergies de treball.
Sí, correcte.
Professionals, bàsicament.
Sí, bueno, la bona notícia de tot és que es celebra a Barcelona.
Val més a Barcelona que no a Amsterdam, per exemple.
Sí.
Explicat això, anem a veure alguns jocs de la setmana. Alguna cosa te tindrem per jugar a que s'acosta l'estiu. Jordi, la primera que ens portes és de Harry Potter.
Sí, parlem d'un videojoc que s'anomena Magic Awakening i bàsicament és un joc de la popular saga Harry Potter i és un joc per a mòbils.
Doncs sí, veiem que està disponible per a Android i per a iOS.
Sí, ens presenta un aspecte gràfic força visual, interessant, amb un art una mica diferent i amb totes les possibilitats de diferents classes de jocs, classes, encanteris i bàsicament tot el que podríem trobar dins d'un joc fantàstic de la saga de Harry Potter.
Doncs l'avantatge és aquesta, que la podem jugar amb mobilitat completa. Ara que ve l'estiu, que si hem de marxar de vacances, que no ens podem emportar l'ordinador sobre, doncs per què no jugar amb un joc amb tots els atractius de Harry Potter des del nostre mòbil?
Sí, per a Android i iOS, els dos.
Doncs disponible des d'aquesta mateixa setmana. La següent proposta és AEW Fight Forever.
Sí, us parlem d'un videojoc que us vam presentar com a pròximes estrenes i ja pràcticament el tenim disponible. És un videojoc multiplataforma per a PC, totes les PlayStations, les Xbox i també la Nintendo. I bàsicament ens porta un joc de lluita amb la licència oficial de All Elite Wrestling.
Mm-hmm. Doncs recordem que aquestes són una de les empreses més grans sobre el món de la lluita a Amèrica.
Estats Units, sí, sí.
Mm-hmm. I per això ara... Pues com fan tots, no? Com passa amb altres, treuen la seva llicència de lluitadors. Si sou seguidors, segurament us farà molta gràcia. Si no sou seguidors, també ens aportarà un joc de lluita que estarà força bé.
Sí, sí. Els seus responsables ens garanteixen combinar un nostàlgic arcade de lluita amb remats i moviments, tots semblants, evidentment, i seguint els tocs del wrestling, i tot gràcies a un planter de lluitadors, diferents tipus de combats i un mode carrera, on podrem personalitzar, millorar, fins i tot tindre armes dintre del quadrilàter, etc.
Doncs ja ho sabeu, si sou amants de la lluita lliure, per què no? Aquest AEW Fight Forever, i a més s'han dit multiplataforma, el trobem des d'ordinador fins a Nintendo Switch, o sigui, no us quedareu per jugar. Més propostes per aquesta setmana. Front Mission First Remake.
Sí, us parlem d'un videojoc clàssic d'estratègia, bèl·lic, guerra futurista, de ciència-ficció i també trobarem robots. Està disponible per a PC, totes les PlayStations i també les Xbox. Front Mission First és un remake d'un videojoc ja existent i ens dona una oportunitat nova a una nova generació de jugadors de gaudir d'un clàssic de rol i de l'estratègia. Està fet a Japó i cal pilotar màquines armades anomenades Wanzers i hem de conduir el batalló cap a la victòria. La clau és guanyar apuntant peces específiques de l'enemic per destruir-lo i anar destranyant a poc una història madura amb molts personatges per conèixer i també està ambientat a finals del segle XXI, és a dir, és futurista.
Doncs ja ho sabeu, si us agrada... Home, ja m'ho suposava amb robots, no crec que medieval no seria.
No.
Tot i que podria ser, perquè coses més rares s'han vist. Un joc interessant, un joc que arriba amb nova versió, un joc que també s'ha millorat una mica, no deixa de ser un remake. Si el voleu provar, Front Mission First, així s'anomena la versió remake. I ha explicat això, Jordi, només una pròxima estrena, un joc que haguem de tindre en radar i, a més, aquest sí que us demanem, si us interessa, que presteu atenció perquè no us l'explicarem just al moment que surt perquè estarem de vacances nosaltres. Ens parles del Shadow Gambit.
Sí, de Cursed Crew. Bàsicament és un videojoc d'acció, de fantasia i ambientat amb els pirates.
Ah, és molt apropiat per l'estiu, això.
Sí, molt apropiat. El podrem disfrutar el 17 d'agost amb PC, PlayStation 5 i també Xbox Series.
Doncs pel que veiem és un joc de tàctica, estratègia i infiltració, amb aquest toc de fantàstic, clar, lògicament, dels pirates.
Sí, està ambientat a l'època del Carib perdut, a l'època dels pirates, en l'època daurada dels saquejos, com diem, dels pirates. Ens posem al costat d'una tripulació de 8 tripulants, on poders especials i molts variats disposaran els pirates. Per tant, no serà una clàssica aventura de pirates. Hi haurà fantasia, també.
Hi haurà fantasia perquè tindrem també una mica d'aquests poders. Veiem que una de les diferències que té aquest joc respecte a altres és la llibertat d'exploració que tenim sobre el mapa.
Sí, podem explorar lliurement una sèrie d'illes a bord d'un vaixell fantasma i tenir llibertat per escollir l'ordre en què completem l'aventura. Per tant, no és un gran tefauto, però, bueno, algo de llibertat tindrem.
Sí, tindrem aquest marge de que no haurem d'anar seguint una història concreta, sinó que podrem nosaltres anar una mica al nostre ritme.
Per tant, el podem classificar com un videojoc més profund que els seus predecessors i, per tant, amb els seus tocs de fantasia, de pirates i d'aventures, el converteixen en un joc d'acció que pensem que serà força interessant per aquest estiu.
Doncs ja sabeu, Shadow Gambit de Cursed Crew. De totes maneres, Jordi, per aquest estiu, però per la segona quinzena d'agost. L'hem de buscar la segona quinzena d'agost. Doncs amb això ara sí ho hem explicat tot el que havíem d'explicar de videojocs. Només ens queda recordar-vos el tema del concurs, el concurs que tenim en marxa.
Sí, el concurs és vàlid fins al 30 de juny, per tant s'acaba aquesta setmana. Recordem que sortegem un val de 50 euros per comprar a Comsa Online.
Doncs això, si voleu guanyar 50 euros per anar directament a Comsa Online i dir, mira, jo amb aquests 50 euros compro això, heu de contestar una pregunta i teniu de temps fins a acabar el mes, que això és ja mateix perquè avui estem a data de 28. La pregunta era fàcil. Nom de la nova xarxa social, que a més és clavada, és idèntica a Twitter, i que l'ha fet el mateix fundador de Twitter, Jack Dorsey. I per a fer-ho més fàcil, donem quatre opcions.
Sí, teníem quatre opcions, que són Instagram, Platformer, Facebook i Blue Sky.
Doncs només una d'elles és la correcta. Ja veieu que algunes es descarten automàticament, perquè si estem dient que és clavada a Twitter, ni algunes de les que han dit que ja fa temps que funcionen no són noves i, a més, no són clavades a Twitter. Doncs amb això ara, Jordi, sí que posem el punt i final al programa i, a més, posem el punt i final a la temporada. Com hem dit, recordeu que ens seguireu escoltant aquí a la ràdio, però que el que escolteu serà una mena de refregits. El que fem ara és posar-nos mans a l'obra i buscar el bo i millor del que us hem explicat durant l'any i fer-ne un petit tastet cada dimecres perquè estigueu una mica informats, no? I sapigueu tot el que ha donat de si aquest any tecnològic. De totes maneres, al setembre hi tornarem,
Al setembre hi tornarem i intentarem presentar novetats.
Doncs al setembre serem aquí. Fins al setembre i si ens,
bon
aneu, si ens aneu seguint, doncs bon estiu i que ens seguiu connectats amb nosaltres. Que vagi bé.
Que vagi bé l'estiu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.